bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Els dissabtes pel matí ens agrada començar a pensar en tenir bons hàbits. Si els tenim, perfecte, i si no els tenim, doncs modificar els que no són bons hàbits. En volem parlar ara concretament de nutrició amb l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia.
Perquè probablement la nutrició és una part molt important del que ens ajudarà a tenir bons hàbits també. Si tenim una bona nutrició, probablement siguem més capaços d'assumir altres reptes a la vida, no?
Tenir energia.
També. Exacte, tindrem energia per estar preparats. I avui volem parlar de l'alimentació intuïtiva, perquè comença a sentir-se parlar molt d'aquesta alimentació intuïtiva i no sabem exactament què és. Ho podem intuir, com diu la paraula, però ve de gent que ha treballat sobre aquest concepte.
L'alimentació intuïtiva, el concepte, ve d'un llibre que van escriure dues dietistes que també estan molt relacionades amb el món dels trastorns de la conducta alimentària, que, si no em recordo malament, és la Belín Trivole i la Liz Res. Perdoneu si no ho pronuncio perfectament, perquè no
ho he notat.
No. Llavors, aquestes dues dietistes van fer un llibre on aboguen per no fer una alimentació basada en normes o dietes externes, extremes, sinó basar-nos en les nostres sensacions corporals per decidir què hem de menjar i què no.
Això està molt bé, perquè moltes vegades no escoltem prou el nostre cos, i el nostre cos ens dona senyals per moltes coses, entre elles també si necessitem un aliment o un altre. No?
Exacte. Els nens neixen amb aquesta sensació de saber quan han de menjar i quan han de parar de menjar. Nosaltres comencem a alterar-nos i això ens ha passat a tot quan comencem a dir-los has de menjar-te tot el que tens en el plat, tu has d'acabar tot, això no t'ho pots menjar, això no... I llavors aquí els nens comencen a començar a dubtar, o tots ho hem fet, ho hem patit, i comencem a dubtar de la meva sensació de gana, de saciatat, perquè he de parar de menjar, si m'han dit que he de parar, he de menjar-m'ho tot encara que estigui ple, i llavors, bueno, totes aquestes coses és el que fa que anem desconnectant a poc a poc, i també les dietes que anem escoltant, que ens diuen a quina hora hem de menjar, què hem de menjar, com ho hem de menjar, llavors comencem a escoltar a tothom menys a nosaltres mateixos.
De fet, estem parlant d'un concepte de salut més ampli, parlant d'això, no?
Clar, aquí el que s'aboga des d'aquesta alimentació intuïtiva i també, com jo sempre estic acostumada a treballar, és a veure la salut com una cosa més àmplia. Al final, no podem pensar que la salut d'una persona depèn del que està menjant únicament o que està definida pel seu pes. La salut d'una persona està definida per molts aspectes, com per exemple tots els hàbits tant d'exercici físic, de per exemple de cuidar-te a tu mateix, de poder descansar, de saber gestionar les emocions i l'estrès, i això també ho aboga l'alimentació intuïtiva, de veure què estic sentint, de buscar altres eines, perquè al final l'alimentació és una eina que s'utilitza per gestionar emocions, ja està bé que la tinguem, però potser et falten eines també per afegir-li. Llavors aquesta alimentació intuïtiva parla d'això i també de buscar el plaer, que això és molt, molt, molt centrat al que fem a COA, buscar el plaer amb els nostres hàbits, perquè al final això és el que farà que continuïn.
Exacte, jo crec que aquest és el secret, no? Una mica, que ens trobem bé buscant aquests nous hàbits que ens ajuden també a tenir una salut en integral, en tots els sentits.
Exacte, i no només menjar bé o fer exercici, sinó disfrutar-lo, gaudir-lo, i a més d'això, buscar quins punts ens agraden més d'aquest exercici i tenir una bona relació, perquè fer exercici, a vegades pensem que per fer un canvi d'hàbits ens hem d'autocastigar, no? Molta gent sembla que si em sento malament, llavors canviaré, i això ens porta a, sí, fer això, però clar, qui manté un hàbit que et fa sentir malament? Ningú.
I això amb dietes i amb nutrició és especialment dur moltes vegades, no?
Exacte.
La gent es castiga no menjant i al final és insostenible i els resultats són contradictoris. Aconseguim el contrari, justament.
Sí, sí, sí. I el diàleg intern és molt dur. La gent es diu que, bueno, es parla malament del seu cos, es parla malament de no tinc força de voluntat, no sóc suficient. Llavors, això mai, mai, mai es podrà sostenir amb el temps i mai et portarà a menjar bé.
Doncs un nou concepte que també afegim nosaltres, alimentació intuïtiva, n'hem volgut parlar ara amb l'Anabel Fernández, que és la directora de nutrició de Coa Center. Moltíssimes gràcies, Anabel.
Moltes gràcies a tu.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Parlem de llibres i avui hem volgut triar un llibre una mica especial perquè és un llibre sobre psicologia. Es titula Psicologia Punk i el autor del llibre és el Víctor Amat. Com que és de psicologia, hem volgut portar primer que res a l'avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
La nostra psicòloga també de referència i a l'autor, el Víctor Amat. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que contents de tenir-te aquí perquè ja t'he de dir que el títol del llibre ja és una mica provocador. Psicologia punk. Jo crec que anem tots molt necessitats de psicologia i a alts nivells, per tant la necessitem una mica punk ja, no? A què et referies quan parles de psicologia punk?
Bueno, perquè estava una mica fart de tot aquest discurs tan edulcorat, no? Que s'ha anat presentant al llarg d'aquests darrers anys sobre la psicologia i sobre el creixement personal i totes aquestes coses, i aleshores estava tan cansat d'aquest discurs tan soft que vaig dir, bueno, tenemos que ponerlo un poco...
Clar, de fet, hi ha un subtítol que posa contra el pensamiento positivo y naïf. Hem de dir que és de l'editorial Vergara, que no ho hem dit. Estem farts ja d'aquest pensament positiu i naïf, no? Per què es ven tant això? Forma per d'un altre tipus de cultura? Potser que ens l'han importat. O què passa?
Probablement pertanyem a una societat que està encantada de que nosaltres siguem tan positius i tan naïfs. És a dir, jo, que sóc una mica conspiranoic, penso algú deu estar molt content pues, de que tu mostris la teva millor versió, de que sempre estiguis molt animada, de que estiguis contenta, de que si les coses van malament pues somriguis i que posis no i que si tens pues el cul gras pues estiguis molt contenta de gastar-te els calés en un gimnàs per tenir un cul estupendo, no?
Mm-hmm. I hem de lluitar una mica contra això, contra aquest pensament, i en aquest cas tu vas decidir fer aquest llibre, però tu vens del món de l'esport i això m'agradaria també que ens ho expliquessis una mica, perquè tu eres boxejador.
Sí, jo vaig fer boxa i kickboxing durant 25 anys com a professional, vaig ser professional d'això. Allà em vaig donar compte, perquè jo no era tampoc un esportista massa ben dotat, vull dir que normalment amb l'esport hi ha un component genètic que fa que una persona pues, tingui un rendiment. I jo era un tàctic, era una persona que pensava, bueno, com ho faré això, no? Amb aquest com ho farem, amb aquest com ho farem? Era
estratègia, molt tàctic. Estratègia.
Exacte, i aquesta part d'estratègia ha fet que jo com a psicòleg també hagi escollit un tipus de treball que és molt estratègic. Uh-huh. I el que he intentat és volcar amb aquest llibre una mica totes aquestes estratègies que al llarg de 25 anys pues, m'han servit com a clínic. No?
I quines diries que són... Hi ha un moment del llibre, tu parles de moltes coses, però, per exemple, hi ha un moment del llibre... Tu dius que un mateix s'ha de conèixer molt bé i que s'ha d'acceptar amb les seves lletjors, no? És a dir, la part més lletja també l'hem d'assumir. I tu parles també de que creus que la gent pot canviar de vida amb quatre passes i subratlles molt aquesta idea de veure't a tu mateix i reconèixer-te a tu mateix amb els defectes que també tens. Explica'ns una mica aquests quatre passos que tu veus tan clars.
En realitat, la qüestió és la següent. Podríem resoldre-ho això amb un sol pas.
Ah, sí? Explica'ns-el, digue'ns-el.
Mira, el pensament naïf, el que jo dic al pensament naïf és pensar que tu pots superposar una emoció amb una altra, o un pensament amb un altre. Si tu, per exemple, estàs en una situació on estàs fotuda perquè tens una pèrdua, perquè t'has divorciat, per el que sigui, i aleshores tu tens una emoció, estàs trista o estàs rabiosa, i tu vols superposar aquella emoció i dir, no, doncs no vull estar trista, vull estar contenta, aleshores te'n adones que això no és eficient. És a dir, no pots aconseguir canviar l'emoció d'una manera tan automàtica. Aleshores, això passa també amb la personalitat. Jo sóc d'una determinada manera i fer un canvi, o voler ser un altre, no? I el llibre fa moltes vegades es ven amb això, no? Voler ser un altre és una causa d'un patiment brutal. Patim moltíssim per voler ser un altre. Quan jo penso que el que tindríem que fer o el que seria més eficient és, vale, amb els meus recursos, amb el que jo puc fer, amb com sóc, amb quina és la meva història, com puc fer per viure d'una manera digna i ser el més, diríem, patir de la manera més digna possible, no? O patir de la manera més eficient possible.
Mm-hmm. De fet, ara que hem començat l'any fa relativament poc, és un dels grans propòsits que tenim el voler canviar. És a dir, volem ser altres persones. Les llistes nostres de propòsits estan plenes d'idees absurdes a vegades, no? Que no ens n'adonem. Volem ser un altre. Aquest no voler ser un altre hauria de ser el propòsit. Tu ho dius també, no?
Exacte.
Proposem-nos no canviar.
No, clar, el propòsit és no tenir-ne propòsit.
Clar, és que em sembla molt punk, això. És a dir, sí. Molt nou. perquè això, estem farts de fer-nos propòsits per canviar. Proposar-los no canviar em sembla una idea molt revolucionària.
És revolucionària i difícil, però és revolucionària.
Ho veus igual, no, Avi?
Totalment, totalment. És a dir, jo recordo els primers dies que vaig conèixer el Víctor que li deies que tota la vida m'han dit que sóc intensa i he de canviar això. O tota la vida m'han dit que sóc pesada perquè moc molt o perquè... I em van dir... Sí, i què? Ets així? Sí, sí. I per tant anem a treure-hi la cosa bona. És a dir, al final ens vam inventar el concepte de psicologia hiperactiva, que li hem de treure suc perquè ser hiperactiva mola. I per tant, deixa de pensar que ser hiperactiva és dolent, ser intensa és dolent, no anar al cine perquè no pots estar quieta és dolent, sinó, ostres, té moltes coses bones ser hiperactiva.
Clar, o podem trobar en què, no?
Exacte.
Podem trobar en què. Mira, ahir parlava amb un noi en una xarxa social, un enginyer logístic. I aleshores explicava que ella, la seva infantesa, endreçava l'armari d'una manera tal, no? I diu, vosaltres sou igual de friquis que jo? I aleshores jo vaig dir, perdona, però tu eres un nen de 10 anys i tenies un TOC. Clar, tenies un trastorn obsessiu compulsiu, perquè el que m'explicava de com gestionava l'armari, un nen de 10 anys, tu deies, este niño tiene que ir al psiquiatra. I aleshores ella em diu, bueno, però és que la gent que fem logística, tots som iguals. Dic, pues heu aconseguit transformar aquest TOC en una cosa interessant, que sé organitzar, jo que sé, transportes internacionals. Aleshores, moltes vegades jo crec que trobar en què jo puc funcionar d'una manera més eficient és la clau de la maduresa. Mm. El propòsit de canvi. Mira, l'altre dia ho pensava. Jo pensava, si jo fes un propòsit de canvi, no? L'any passat jo vaig dir, escriure el llibre. I escriure el llibre era una feina que no havia fet mai i per mi era un... Si vols, era... Ostres, és un
repte
gran.
Sí, sí.
I en canvi, escriure el llibre no em va costar tant com fer dieta. Ja. Per què? Perquè fer dieta és una lluita contra mi mateix. Uh-huh. I en canvi, escriure un llibre, tot jo anava, remava a favor d'això. Aleshores, a tot propòsit que té a veure amb lluitar amb un mateix, fracassa. És a dir, quan vols pues, estudiar aquell anglès que portes 10 anys intentant estudiar i no l'has estudiat, o fer ser més endreçada perquè sóc molt desendreçada a casa... És a dir, quan tinc que lluitar contra mi mateixa, aleshores palmo bon, i pateixo.
Clar, en aquest sentit, parlant un altre cop amb el Víctor, era, bueno, és que diuen que he de fer ioga perquè així em relaxaré. I em va dir, que ioga, que mierda de ioga.
O sigui, que hi ha gent que no li va bé. Posa't
a fer boxa, però de fer tu. I vaig pensar, boxa? Però con lo acelerada que soy encima, sí, sí, boxa, i faig boxa.
Clar, clar, és que marquem estereotips segurament i estem farts de llibres que marquen estereotips que figura que han de servir per tothom igual.
Bueno, clar, has de fer ioga, has de fer pilates, has de fer meditació i has de fer relaxació i mindfulness. Acuesta-te, acuesta-te, perquè jo em torno tres vegades boja aleshores, clar. És a dir... I deixa de córrer perquè mentre corres penses, em va dir, i vaig dir, pues tens raó. Clar. Per tant, dale cops de puny al sac que no et permetrà pensar.
Clar, és trobar la... Mira, jo al principi del llibre dic que una mica tota la bibliografia referent a la psicologia, no? La psicologia d'autoajuda, etcètera, clar, al final és un pret-a-porter. És a dir, és una sèrie de tips que et dona algú i que aquells tips funcionen però com el pret-a-porter, com si tu vas a Zara... Ara dic una marca, no? Vas a una tenda i et proves un vestit que li va bé a unes determinades persones. Però si tu surts d'aquella talla o tens una altra forma de cos, aquell vestit no va bé. Aleshores jo dic, el que és molt important és fer alguna cosa a mida. És a dir, no t'has de conformar amb el pret-a-porter. Tu has de veure com tu has de fer el camí per estar una mica més còmode, no? I també allunyant-se d'aquesta fantasia de que jo tinc que ser feliç i de que tot ha d'anar sempre de puta mare, perquè això no és cert. Al final, la vida és complicada, tenim dificultats i del que es tracta és de poder manegar-les de la manera, diríem, millor que podem, no? Mm-hmm.
Per això també suposo que hem de fer un procés d'autoconeixement, que amb això sí que és innegable, no? Hem de saber, hem de conèixer aquestes parts nostres que ens ajuden més a arribar segons a on. Aquest procés d'autoconeixement potser és el que anem més coixos?
Aquí és... Sí, aquí...
Seria no és l'inici que... de tot?
Clar, el tema és que ens han fet creure tant que algunes coses són dolentes que aleshores tu no pots reconèixer tu mateixa perquè penses, això és dolent. És a dir, quan vaig conèixer l'avi i l'avi m'explicava coses que tenen a veure amb tenir hiperactivitat, amb ser una persona que pateix...
I que avui dia, jo crec que la meitat... No
bueno,
sé, l'avi
moltíssima
em dirà,
gent.
La meitat de la població infantil està diagnosticada amb hiperactivitat.
Sí,
si
està
no,
mal diagnosticada.
Bueno, n'hi ha molta gent mal... Exacte, n'hi ha molta gent mal diagnosticada.
Jo no deixo de dir que encara hi ha nens pesats, o hi ha nens moguts,
exacte.
I no tots són TDAHs.
Sí, sí. O nens rebels.
O hi ha nens rebels, o hi ha nens que es distreuen, però no tots són TDAHs.
Exacte, exacte. Però en el cas de que una persona, per exemple, clarament, pugui ser diagnosticada amb això, doncs, vale, tu has de pensar, no pots funcionar igual que una persona que no té això. És com un esquerrà, una persona que és esquerrana, doncs funciona una mica diferent que una persona que és dreta.
Clar, però a vegades fiquen aquestes etiquetes i ja anem com a classificar-ho d'algú dolent,
clar,
no?
Clar, però mira, jo sempre que explico el TDAH a escoles, famílies, cursos, el primer que explico és coses que podem treure bones de tenir TDAH. No, la neurociència i el núvol frontal, això ja ho explicaré després, que és quan no m'escolten. Però el principi...
Els pots amb el mòbil.
Exacte. El principi és quines coses molen de tenir TDAH, perquè hi ha coses que molen molt, també. És a dir, jo sóc, ara li deia, jo sóc maniàticament puntual. I ara venia pensant, per què ets maniàticament puntual? Segurament per no arribar tard.
Clar.
Perquè com a bon TDAH, si no, arribaria tard.
I probablement també perquè tens la necessitat de fer moltes coses i has d'encaixar moltíssimes coses en una agenda
exactament.
De TDAH. És a dir, sí. Tinc tants focus d'interès que aleshores necessito aprofitar molt bé el temps. Sí. Clar, recuperant una mica la idea inicial és per poder conèixer-me a mi mateixa, també tinc que ser capaç de... deixar de creure coses que m'han fet creure.
Exacte,
no?
Dels prejudicis fora.
Exacte, perquè al final l'ésser humà, escolta'm, tothom és de son pare i de sa mare i el que no tiene un nabo tiene una col, que deia la meva àvia, no? Per tant, és, vale, tu funciones d'aquesta manera, anem a veure de quina manera aconseguim que això vagi el millor possible.
Sí. No, digues, digues.
No, anava a dir, i vigilar amb l'entorn, no? De quina manera moltes coses que et passen afecten el teu entorn i al revés, com el teu entorn afecta a les coses que et passen a tu, no?
Uh-huh.
I aquest és el treball que necessites fer amb algú. Però moltes vegades la pròpia introspecció passaria per poder dir i qui ha dit que això és dolent?
Clar, Que moltes vegades repetim coses sense reflexionar el que estem dient. I, per exemple, aquestes etiquetes de coses negatives de segons qui... ho estem dient, i potser no és tan negatiu, escolta, per què?
És que les etiquetes són etiquetes, a vegades van bé i a vegades van malament. Clar.
I en aquest sentit, quan amb el Víctor i amb el llibre, sobretot, jo el que vaig acabar pensant és, ostres, quan algú té una tassa que posa somriure i la vida te va somriure, però quina xusta és aquesta, vull dir, al final és, ara tinc una tassa més, però aquest missatge... de cafè de bon dia, no em serveix de res, perquè no és veritat, jo somrio i la vida me abofetea, saps? Vull dir, de vegades i de vegades no, però no té res a veure, aquesta frase no té res de veritat.
Aquest és un gran descensí social, també, no? Perquè ara és un moment on tot allò que ens havien ensenyat de que si estudies, si fas les coses bé, si ets compromesa...
Bueno, si
fas
quieres,
tal,
puedes.
Aleshores les coses t'aniran bé.
Sí.
I què passa? Que ens adonem de que els hi va bé a gent que tenen una altra moralitat. És a dir, gent que són una mica perversos, una mica psicòpates, aquests els hi va bé. I tu, que ets bona gent, que has estudiat, que has fet no sé què, estàs sense feina o estàs amb una feina treballant amb una
és
cosa que
qual.
No...
És tal qual, aquest és el mal.
I aquest és el gran mal, perquè aleshores ha arribat un moment en el
de
que
frustració
dius, que
constant.
Ens han enganyat. Emoció enganyados.
Per això jo crec que és molt important aquest llibre, Psicologia Punk, que estàvem dient ara, però a més m'ha agradat molt perquè només arribar ja ens hem posat a parlar i hem dit, escolta'm, és que anem tan necessitat de psicòlegs, i el Víctor diu, és que el psicòleg d'avui són els capellans d'abans.
Exacte, és a dir...
Ens falta espiritualitat una mica, no? Anem a buscar consol amb els psicòlegs perquè abans al capellà li explicaves tot. O que, explica'm una mica aquesta idea.
Jo tinc una... Jo dic que tinc mente palomitera, eh? El meu cap sempre està fent popcorns, i l'altre dia vaig anar amb la meva dona, que li agrada molt caminar, jo a mi m'agrada anar amb la meva dona, no? I ella li agrada caminar.
Bueno, està bé, està
compensant. Exacte, i aleshores vamos a caminar, pues vamos. I vaig trobar una església en un lloc escarpat a la muntanya, un lloc que dius, aquí com van muntar una una església aquí, no? I aleshores una persona que ens acompanyava, que coneixia la zona, deia, bueno, això era un poble que tenia uns habitants i aquí n'hi havia una fonda perquè era una zona de pas, d'una canyada de transhumància, de no sé què. I jo dic, hòstia, i aquí hi havia un cura que havia muntat un tema, i aleshores la gent venia i parlava amb el cura, i clar, feia el psicòleg, era el psicòleg de l'ambulatori.
I trobava silenci en aquella església.
I anaven allà i, bueno, i trobaven un espai. Clar, és veritat que tu dius, home, ens manca espiritualitat. Jo a vegades penso, potser ens passem d'espiritualitat.
Jo t'anava a dir, potser ens sobrats d'espiritualitat.
Clar, no? Estem massa en el flow de la espiritualitat i poca, no? I, oye, igual lo que has de hacer es cuidar más de tu madre, ¿no? Déjate de espiritualidad, que tu madre está en la residencia. O déjate de espiritualitat i cuida de tu pareja, que, no? Que s'està deixant...
És aquesta manera d'entendre la psicologia, tocant molt de peus a terra.
Exacte.
I no s'ha tocat de peus a terra.
Aquest era l'objectiu del llibre. L'objectiu del llibre era, primer de tot, traduir conceptes de psicologia que escoltem, resiliència, no sé què, traduir-lo al llenguatge quotidià. Jo sóc de Nou Barris, per tant, ho dic una mica com ho diríem a Nou Barris. Aquest era una...
I que, de fet, és al final la manera d'entendre't.
Oh,
d'entendre la psicologia a Nou Barris i a tot arreu.
És que la paraula divulgar ve d'això, és parlar per al vulgo, és hablar per al vulgo. Divulgar és parlar perquè t'entenguin. I jo crec que moltes vegades els psicòlegs hem tingut la mala folla de no explicar les coses d'una manera que s'entenguessin, no? I aleshores, aquesta era una primera idea del llibre. L'altra idea era, com jo rajo de l'autoajuda i dels gurús de l'autoajuda, volia rajar en el seu terreny de joc. És a dir, escriure un llibre que sembla d'autoajuda, que estarà a les... ojalà estigui a les estanteries, no?, a les prestatgeries de l'autoajuda, i intentarem robar-li lectors, no?, pues amb aquests gurús que expliquen coses que dius, bueno, però esto, ¿quién me lo cuenta? Clar, és que hi ha moltes coses que te les explica una senyora bien.
Sí, sí.
No, de dir, pues
és molt més fàcil anar a fer teràpia de no sé quin tipus quan et sobra els diners i després de fer-te la manicua i massatges.
I no t'estàs preocupada de si a fi de mes pagues la hipoteca.
Exacte.
Clar, aleshores jo, amb la meva pràctica clínica diària, veig gent que té problemes reals i necessito donar-los opcions o necessito acompanyar-los amb coses reals, no amb consells que et dona una persona que a lo millor és una persona que és molt benestant i que això no vol dir que no hagi patit, però que no sap de moltes coses que estan passant.
Ens allunyem de la realitat.
Exacte. Mm.
Doncs ens quedem amb aquest llibre. Jo crec que la gent ha de prendre nota, Psicologia Punk, Víctor Amat, que a més m'agrada molt aquest paral·lelisme, no sé per què, del món de la boxa i de la psicologia, perquè crec que la boxa amaga molts psicòlegs.
Una de les coses gracioses del llibre és fer les presentacions. Clar, per algú com jo, que no havia escrit mai un llibre, pues imagina't, no? Era un poco de baño de multitudes. Ja saps? En una de les presentacions es van presentar dos o tres companys meus de la boxa de fa 30 anys. I quan va haver una roda de preguntes, pues un dels nois va agafar el micro i aleshores em va donar una mena de reconeixement que va ser molt maco, perquè em va dir, es que tú cuando ya eras boxeador ya eras psicólogo, ¿no? Com dient, ens vas ajudar molt quan eres...
No sé per què el món de la boxa se situa molt, no?, en zones on la gent pateix.
Exacte.
I com un refugi, també.
Exacte.
I que suposo que si l'acompanyes de la teva aportació psicològica ja és la bomba, no?
Jo crec que aquest va ser, diríem, un lloc on tenies que copsar la vida en el dia a dia, no? I aleshores penso que sí, que ha resultat de gran ajuda per això que dèiem abans, també, aquest plantejament estratègic dels problemes, també, no? De dir, vale, pues tu tens aquest problema, tens aquests recursos, no? Imagina't un futbol, no? Pues jo tinc els jugadors que tinc, pues amb aquests jugadors com guanyarem a l'altre equip? Al final és un plantejament. La vida és un plantejament estratègic.
Segur que sí. Doncs com dèiem, quedeu-vos amb aquest nom, Víctor Amat, i amb aquest llibre, Psicologia Punk, que és molt punk i que com a mínim canviarà moltes idees ja preconcebudes. Moltíssimes gràcies, Víctor.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens posa i ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs pugui organitzar-se. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui us proposem fer un forat a l'agenda per assistir a la FECS, la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. Se celebra els propers 16, 17 i 18 de febrer a Vic, al recinte firal al Sucre. I a qui va adreçada aquesta fira? Doncs tant a empreses del sector com a la ciutadania, perquè promou assolir reptes vitals pel nostre moment vital, la utilització d'energies renovables i la bioconstrucció. Escolteu les activitats que, si aquest any us heu proposat viure de manera més sostenible, us interessaran molt. Titi Roca és el president de l'organisme autònom de Fires i Mercats de Vic.
Les jornades d'autoconsum elèctric, que es donarà dijous durant la inauguració, que la farà el Tomàs Molina. Jornades de construcció amb terra, que seran divendres i dissabte, que les complementaran amb tallers i exposicions i visites d'obres. I una trobada d'artesans i artesanes de la bioconstrucció que seran presents els diferents dies de la fira. En referència al sector de la biomassa, hi haurà també taules de debat sobre el sector i també un mapping que es centra en la gestió forestal per promocionar la biomassa com a font d'energia. Els dos primers dies són més centrats en els professionals i el divendres tarda i dissabte va més centrat en aquest públic general i en particular aquesta gent que està interessada tant a nivell d'energia com d'aquesta bioconstrucció.
L'horari dels tres dies de fira és de 10 del matí a 7 de la tarda i l'accés és gratuït.
Doncs ja ho sabeu, els dies 16, 17 i 18 de febrer al recinte firal al Sucre de Vic. Gràcies, Òscar, i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fefic.cat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. 4 de febrer, aquest dia de l'any 1942, neix al COI, el País Valencià, el cantautor i actor Ovidi Montlló i Mengual. L'Ovidi ens va deixar un excel·lent treball de musicació i coneixement dels autors valencians i catalans, a la vegada que la seva força interpretativa abastava diferents camps de l'expressió artística. 10 àlbums musicals, una cinquantena de pel·lícules, 30 muntatges teatrals i diversos programes de televisió en són un testimoni prou eloqüent. De ben petit es va interessar per la música i la literatura. Quan va néixer, però, les ràdios del món sencer estaven pendents de l'evolució de la Segona Guerra Mundial i, per desgreixar l'ambient, posaven temes com aquest Somebody Else is Talking My Place de Peggy Lee.
You go around with a smile on your face.
Potser l'Ovidi mai va voler que algú altre parlés d'ell, com diu la cançó, i d'aquí que ens mostrés aquesta personalitat tan singular. A la ràdio d'aquí, l'any 1942, s'hi podia escoltar Imperio Argentina i la seva coneguda Ai, Mari Cruz.
Ai, Mari Cruz, Mari Cruz, maravilla de mujer.
Producte dels avatars de la Segona Guerra Mundial, des del 1940 és important veure com funciona la ràdio a la França ocupada i a l'anomenada Zona Lliure de Vichy. Els alemanys incauten Ràdio París. D'altra banda, la ràdio pública pren el nom de la ciutat termal on hi ha el govern col·laboracionista. Ràdio Vichy és en antena des del 1940 fins aquell 1942, quan els alemanys ocupen la totalitat de l'estat francès. Malgrat tots els condicionants, Ràdio Vichy va poder oferir una certa independència i moderació. Els francesos, però, escoltaven clandestinament les emissions de Ràdio Londres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
The Green Parrot i Chiquita Room són dues galeries d'art situades en ple eixample de Barcelona, concretament al carrer Vilamarí, número 57, i al carrer Villarroel, número 25. Aquests dies els uneix un projecte comú, l'exposició Creixement i Decreixement de Howard Roark. És una exposició d'Eduard Escofet. Eduard, molt bon dia.
Bon dia.
I començarem dient que l'Eduard és poeta. Esclar, una exposició amb dues sales d'un poeta, d'entrada costa d'imaginar.
Doncs doblo l'aposta i et diré que, a més, és una exposició que parla d'arquitectura i de creixement.
Imagina't.
Són coses del món d'avui, bueno, del món d'avui de sempre. Jo sempre he considerat que la poesia està en molts àmbits. Els poetes fem llibres, però fem moltes altres coses. No és res nou, és des dels orígens de la poesia, en què era més una qüestió oral i col·lectiva. I això, i llavors són aquests dos espais artístics, de Chiquita Room i de Green Parrot, que volien fer un projecte conjunt. Són dos espais artístics atípics, que aposten per una línia pròpia i buscant una miqueta projectes diferents que puguin sorprendre, i van decidir fer una exposició conjunta justament això, amb un poeta, que era potser la cosa menys òbvia, però jo crec que els poetes, com els artistes, com els músics, al final treballem sempre amb la mateixa matèria, no? Que és la realitat quotidiana, i sobretot una manera de mirar el que ens envolta. Els poetes ho fem més aviat amb la paraula i amb la veu, però també amb la imatge, i de vegades els artistes són els que s'acosten a la paraula, de vegades són ballarins. Crec que justament estem en un moment en què totes les arts es creuen, i no només totes les arts, no? També totes les tècniques, i crec que justament els espectadors... Pot sonar molt estrany, com bé dius, no? Allò, un espai artístic amb un poeta parlant d'arquitectura i de creixement, però en canvi crec que un cop hi arriba la gent, diu, ah, val, això sí.
Exacte.
Em sembla...
Aquesta és la gràcia. A més, passejant per una ciutat, en plena ciutat, i que veus aquest espai, que de sobte dius, a veure què hi ha aquí dintre, no? És com una mica intimista, també, el toca de l'exposició. I aquesta exposició, tu també ho deies, i vaig anar amb tu, vaig tenir el luxe de poder anar amb ell a veure l'exposició, tu deies, aquí trobem moltes capes de pensament.
Sí, m'interessa sempre... Bé, primer de tot, clar, quan parlem de poesia, molts crec que la gent que potser no ho té tan... diguem-ne, no s'hi ha acostat tant, doncs molts cops pensa que és una cosa doncs només per uns pocs iniciats, o és una cosa molt hermètica, molt tancada. Crec que hem anat canviant molt la imatge de la poesia, i en qualsevol cas la poesia té moltes portes, moltes vies d'accés, com la música o com el teatre, i que cadascú ha de trobar la seva. M'agrada plantejar propostes poètiques que d'una manera o altra, d'una manera intuïtiva des del principi t'atrapin i et despertin interès, no? I que fins i tot puguin tenir un cert valor estètic, o diguem-ne, que d'una manera o altra, sense tenir grans coneixements, et puguin atrapar, i que després hi hagi moltes capes de lectura. Crec que en aquest sentit els projectes culturals han de poder tenir des de la visió més pop, no?, a la visió més intel·lectual, i tot al mateix temps. Crec que és possible, i llavors és un projecte en què se'n creuen moltes línies de pensament. Hi ha, diguem, la reflexió sobre l'arquitectura racionalista, sobre les ciutats, sobre temes d'urbanisme, de creixement, i qüestions fins i tot molt més humanes i molt més...
existencialistes, que dit així potser sona com a molt gros, no? Però és molt més quotidià, com deies, del Exacte. Que sembla la paraula existencialista, no?
Total.
Tots ens preguntem una mica què fem aquí, no?, en aquest món, i entrar en aquest circuit d'exposició et fa una mica plantejar-te tot això, i hi ha frases que surten d'aquesta línia de pensament, com el de tot torna, tot es repeteix, i els encerts del present entranyen els problemes del futur. I això ho veus molt també amb la manera de construir-se les ciutats. El que en un moment es va pensar per fer fàcil la vida acaba sent el gran problema del demà.
Exacte. Sí, jo crec que, sobretot perquè molts cops pensem, quan pensem en política, quan pensem en els problemes, no, que ens envolten, pensem en grans solucions, no? I pensem arribar en aquell moment en què tot és perfecte, i les societats perfectes no existeixen, és a dir, sempre hi ha alguna mena de conflicte i tot està en moviment. Les nostres pròpies vides estan en moviment, i el que et serveix durant un temps, doncs al cap d'uns anys ja no et serveix. I crec que és important entendre la societat i el món com un organisme viu, i una miqueta com el planeta, no? És a dir, que es van plantejant problemes, i de vegades el que pot ser una solució avui, al cap d'un temps ja no ho és tant, i ho veiem constantment, no? Vull dir que són coses que ara ho parlem d'una manera molt abstracta, però siguin el nostre entorn més familiar o laboral, o de vegades més com a país, de vegades això, no? No tot serveix sempre de la mateixa manera, sinó que tot està en moviment, no? I fins i tot els ecosistemes, ecosistemes no són, diguem-ne, com no són un museu, no? Sinó que són, doncs això, són ecosistemes vius, que clar, vius i que es van canviant, transformant, i que es van també en els seus equilibris.
Hi ha una frase que també m'agrada molt, que surt de l'exposició, que és: la desmemòria humana és el major incendi. M'agrada molt aquesta frase, perquè realment tots som uns desmemoriats. És a dir, ens passem la vida repetint errors constantment, com a societat i com a individus.
Sí. I que fins i tot, els, de vegades, el... sempre hi ha com dos pensaments que... Bueno, jo em vaig especialitzar en literatura barroca i em sobtava que hi havia dos pensaments que dic, això és molt modern, i és que no és que sigui modern ni antic, és que senzillament es va repetint al llarg de la història, que un és la decadència de la societat, no? És a dir, això sempre hi és, i en paral·lel, que és el, ho pot dir fins i tot la mateixa persona, no havíem estat mai tan bé ni tan avançats, no? És a dir, no, ja està tot inventat, no? Com, i aquestes dues situacions, no? Aquestes dos pensaments, no? Tant l'un com de decadència de la societat, o bé, no? Allò de ja hem arribat, d'aquí no podem anar més enllà, tenen molt a veure amb la desmemòria humana. Ens enfrontem a molts problemes que sempre són els mateixos, i el que van canviant són les formes o les petites solucions. De vegades, quan, tornant una miqueta al tema de la poesia, jo sempre dic que la poesia va canviant les formes, no? I que cada moment el poeta, com l'artista o el músic, fa servir les eines que té a l'abast. Ara bé, el que no canvia són els temes, perquè al final els éssers humans sempre tenim els mateixos desitjos, els mateixos anhels, les mateixes frustracions, i sovint, i una de les coses que també abordo en aquesta exposició, és que els problemes que teníem ara amb el creixement de les ciutats durant el segle XX, amb les qüestions de sostenibilitat, de crisi climàtica o d'accés, no, sobretot aquest desig de voler construir cap a dalt, cap al cel, i de voler anar cada vegada més ràpid, no és res nou. Senzillament, potser ho hem fet d'una manera diferent, i potser d'una manera més amenaçadora per al nostre ecosistema, però l'home, l'ésser humà, la humanitat, sempre té una sèrie de coses bones que es van mantenint i una sèrie de coses dolentes que anem repetint. I la desmemòria humana és el major incendi, perquè ens obliga a construir i destruir. Sí, però sí, també ho hem d'acceptar.
Ho hem d'acceptar, suposo que aquest seria el primer pas. Estàs d'acord amb mi que això és un espai de reflexió en el que la gent trobarà més preguntes que respostes?
Absolutament. Sí, perquè a més és un projecte que... són, diguem-ne, és fruit de 2 anys d'investigació, a més de línies molt diferents, no? És a dir, evidentment hi ha una recerca estètica, una recerca sobre la paraula i el text, el so també, no? Perquè totes aquestes, algunes de les frases que has comentat se senten, no es poden llegir, altres es poden llegir, però són moltes línies de pensament, moltes contradiccions. M'agrada, sobretot, això, com has dit tu, plantejar més preguntes i, sobretot, entendre que, de vegades, tot té un revers, no? És a dir, que fins i tot allò que ens agrada més ens pot arribar a desagradar, i que allò que pot funcionar d'una manera, doncs, també té una contrapartida. Crec que és una miqueta la funció, diria, de sigui els poetes, artistes o en general, crec que de tothom, no? De ser una miqueta sentinella, no? De quan ens veiem bé una cosa, també dir sí, però... I per això plantejo més preguntes, i sobretot un espai de reflexió en què potser la gent s'imaginarà molts textos o molta densitat, i al revés, vol ser un espai que acull...
Amb molt d'oxigen, eh?
Molt d'oxigen, sí. Molt d'espai, i que pot ser un espai reflexiu que pot portar cap a molts espais molt diferents. Senzillament es tracta de convidar i que la gent se senti lliure d'entrar-hi.
Jo crec que és un bon moment per acostar-se a Chiquita Room i a The Green Parrot, que són d'aquestes dues galeries al cor de Barcelona. Fins a principis de març tindrem, exacte, aquesta mostra, i he de dir que som molt afortunats, perquè la Dora Escofet normalment no està a Barcelona. Resulta que treballa, se l'emporten. Està treballant més a fora que aquí, no?
Tinc la sort de poder treballar molt a fora i...
En projectes també molt creatius en aquesta mateixa línia.
Exacte, sí, interdisciplinaris. Bueno, jo sempre dic que tot és poesia, però sí que, doncs, això, que tant puc estar fent una pel·lícula a Itàlia com estrenant una peça vocal a Alemanya o estant en un festival de poesia a Xile. Bueno, crec que és una gran sort poder viatjar i fer-ho més en la pròpia llengua, que crec que és també un doble privilegi.
I tant, doncs com dèiem, aquests dies el tenim aquí a Chiquita Room i a The Green Parrot, les dues galeries situades aquí al cor de l'Eixample, a Vilamarí i a Villarroel. I de fet podeu anar primer amb una i amb 15 minuts de passejada estem
exacte
a l'altra, eh? Doncs moltíssimes gràcies, Eduard, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Ens agrada mirar el cel i fer-ho de la mà de la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional i, per tant, sempre ens explica moltes coses. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I, a més, ella es va actualitzant i ara fa poc vas fer un curs, que ens agradarà que ens expliquis, que parlaves que eren un curs sobre missions anàlogues a Mart. Què és això? De què anava aquest curs?
Correcte. És un curs que es fa en anglès, però l'organitza el Fòrum Espacial d'Àustria. I és per preparar-te i formar part d'una de les seves missions anàlogues. I una missió anàloga és simular una missió a Mart. És a dir, és un grup de persones que se'n van a una zona de la Terra que s'assembli a Mart. Típicament són deserts. Per exemple, una molt bona localització són les Illes Canàries, també van al desert de Utah dels Estats Units i altres zones així amb deserts, i on bàsicament hi ha un grup de gent que fa d'astronautes, que porten trajes espacials i fan experiments, i ells estan aïllats, és a dir, estan en un perímetre en el qual no veuen a ningú més, no parlen amb ningú més, ells tenen la sensació que estan a Mart, i on hi ha un altre grup de gent, que és pel que jo m'agradaria entrenar-me, que fa la part de control de la missió, no? Que tenen dades dels experiments i que organitzen les activitats d'aquests astronautes. I tot això és per preparar les futures missions a Mart.
Mm-hmm. Per tant, uns cursos que et poden situar de què és el que ens podem trobar anant a Mart.
Exacte, la recerca a Mart. És un curs que dura 2 setmanes i mitja, totalment gratuït, en anglès, perquè bueno, l'organització del Fòrum Espacial Austríac és una organització sense ànim de lucre, està formada majoritàriament per voluntaris. Sí que és cert que al final del curs hi ha un petit examen, llavors heu de fer l'examen, i si el passeu rebeu un certificat, i el que us dona l'oportunitat a aquest examen és que pugueu participar en la següent missió que faran, que per cert segurament serà Egipte el 2024, i doncs us donaria l'oportunitat doncs, d'anar a Egipte i doncs, formar part d'aquest mission control, no? La part d'aquesta gent que, doncs, que dirigeix una mica els astronautes, dirigeix la recerca, els experiments, i pugueu treballar doncs, amb aquests trajes espacials, amb tota la infraestructura que seria doncs, una futura missió a Mart.
Per tant, seria viure una mica l'experiència de ser astronauta sense ser-ho de la manera més propera, no? La manera més fàcil d'arribar a ser astronauta, segurament.
Sí, però hi ha com dos equips, no? Hi ha l'equip d'astronautes, que els astronautes crec que fan com crides cada 3 anys, és a dir, cada 3 anys et pots presentar per ser astronauta, i després hi ha la part de la gent que, diguem-ne, a l'habitació de fons, que dirigeix una mica com funciona tot, no? Organitza tot. I on hi ha aquestes dues vessants, o sigui que, és a dir, viuràs de prop l'experiència, ja sigui d'una manera o d'una altra. Els astronautes no crec que siguin massa, crec que són 2 o 3, i sí que és cert que l'equip de darrere és un equip doncs, d'igual 100 persones, vull dir, hi ha molta gent involucrada.
Uh-huh. Has dit que era gratuït, no sé què ha de fer la gent si vol participar en un curs com aquest.
Doncs jo els recomano que es posin a la pàgina web del Fòrum Espacial Austríac, només que ho busqueu en anglès, Austrian Space Forum Mars Analog Missions, ja ho trobareu. I així, per donar una pista, el programa que estan fent ara es diu AMADI, que és el nom que tenen aquestes missions que fan ells cada 2-3 anys, que cada 2-3 anys trien una regió de la Terra completament diferent, i que, com ja us he avançat, segurament el 2024, cap a l'abril-maig, faran la següent missió, molt probablement a Egipte.
Doncs mireu, seguirem també, esperem que puguem parlar-ne d'aquesta nova missió. Moltíssimes gràcies, Laia, una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes a veure avui?
Una pel·lícula coreana, què et sembla?
Em sembla molt bé, perquè últimament trobo que les fan bé.
Sí.
O estem mantenint més els molt... seus còdics, sí. Exacte.
I ens va agradar molt Paràsits, Paràsitos fa,
sí,
fa uns anys. I aquesta, t'haig de dir que és, segueix una línia diferent, però la veritat és que molt bé. Me la va recomanar... porto ja algunes setmanes parlant d'ella al Beltrán, que sembla que sigui
el, no? El subministrador.
El subministrador, però està bé, està bé, perquè, està bé, perquè coincidim amb moltes de les pel·lis. I aquesta li vaig fer cas, la vaig a veure, i la veritat és que està molt, molt bé i molt recomanable. I ara, clar, podria dir el títol en coreà o en anglès.
Què faràs?
Puc intentar dir el coreà, que és Geogil Kiyoshimaka, que suposo que ho he pronunciat fatal.
A mi m'ha semblat molt bé.
Sí, 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 sí. En anglès, una miqueta millor. Decision to Live.
Mani vol dir que sembla.
A veure, a partir d'aquí ens hem d'imaginar, no tindrem una, un seguit d'acció allò sense parar al llarg de l'hora i mitja llargueta que durarà aquesta pel·lícula, però la trama és xula. Aquí tenim un detectiu que es diu Hae-jun, que ha d'investigar la mort d'un home que estava en una... que havia fet escalada, estava a la muntanya, i la principal sospitosa és la seva dona. En el decurs de la investigació i mentre l'interroga, es va notant que allà hi ha una atracció entre els dos. Val? La qual cosa pot arribar, o no, a fer perillar el que sigui de la investigació. A més, ell, el detectiu, té una, està casat, però amb la seva dona es veuen només puntualment, com uns cops a la setmana, uns cops al mes, perquè viuen en ciutats diferents. Però a partir del moment en què va avançant la investigació, tot es va complicant i van sortint diferents històries que faran que el final sigui bastant, bastant, bastant sorprenent. La història està molt bé i jo t'haig de dir que els actors, que no són... Vaja, que no els tenim molt, molt controladíssims aquí, però alguns sí que en sonen, d'haver-los vist en altres pel·lícules i fins i tot també en algunes sèries, ho deixen bastant clar. I al final a mi em va sorprendre.
No, em ve molt de gust també veure-la, perquè realment l'estètica d'aquestes pel·lícules acostuma a ser sorprenent, si més no.
Sí. A veure,
és un altre codi, també,
entrem,
a vegades.
Absolutament, és a dir, així com Paràsits també es va sorprendre, sobretot perquè hi havia un bon contrast molt bèstia entre la classe alta, que és on van a treballar, i després la classe baixa on estan ells, que hi havia també una distribució geogràfica molt marcada entre la ciutat, no? A Seúl, entre els dos barris. Aquí també veiem un entorn molt diferent, unes maneres d'actuar molt diferent. A més, la sospitosa principal és una ciutadana xinesa que ha entrat també a Corea amb la qual cosa, també té uns hi ha uns codis diferents entre tots dos,
sí.
I sempre hi ha aquella sensació, és a dir, d'acció n'hi ha, el que comentava, com molt poca, però no trobes a faltar, és a dir, no surts de la pel·li dient m'han faltat més tres, m'han faltat... No, està
molt ben resolta.
Està molt bé, sí. Sí, sí, t'haig de dir que sí.
Doncs mira, sí. La mirarem.
I a més és una de les que ha tornat a marcar diguem-ne que una posició destacada pel que fa a les nominacions als Oscars, que veurem d'aquí un mes que és el que s'acaba emportant, però tant aquí com als BAFTA és una de les sorpreses que ha anat apareixent i molt recomanable.
Doncs sí, ja Decisions to Live, aquesta pel·lícula és la que mirarem.
Sí.
Que veig un somriure...
Què?
Sospitosament burlesc.
No, per què?
Perquè ho estàs dient...
No, perquè se m'ha colat una S a l'escriure i aleshores tu has llegit...
He llegit Decision.
Decision. Perquè li sobra la S. Sí.
Ah, val, ara ho entenc.
No, escolta, no. res més lluny de la... res més lluny d'això. Però escolta, podríem fer, de cara a una pròxima temporada, podries fer curs d'anglès o d'altres idiomes així. Què vols dir?
Sí.
No, no, el programa pels
oients. Mira, una secció de com aprendre anglès.
Com aprendre anglès o com mantenir-lo, perquè ara ens estem...
Si no el practiques,
anem practicant,
el vas
perdent. Això es va arrovellant.
Sí, sí, doncs sí. Intentarem que no arrovelli gaire. Home, una bona manera és mirar pel·lícules en versió original. Aquí està.
Sí, a veure, aquesta, que quedi clar, és a dir,
no,
és coreana.
No,
no, evidentment hi pots anar, perquè sempre diem que ha de ser en versió original, etc. Però clar, hi ha algunes que t'és una miqueta més còmode poder-la veure aquí. Diguem-ne que podem... No, es podria arribar a acceptar que l'anessis a veure en versió...
Doblada.
En versió doblada.
Doncs esperem així. Escolta'm, demà sèrie televisiva...
Més fàcil, perquè és espanyola.
Ah, doncs...
Com a mínim el títol.
I a més no hi afegirem cap peça.
No, cap ni una.
Doncs ens veiem demà.
Fins demà.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Blanca Paloma, la paloma missatgera que tenim nosaltres, l'ocell missatger que tenim, que és Jordi Ramos, a Benidorm Fest. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Noemí. Amb ganes de sentir-te, que ens expliquis què està passant aquí a Benidorm, que avui és la final, però ja han passat les dues semifinals, dimarts i dijous.
Sí, sí, jo sí que tinc ganes de veure què passa aquesta nit, perquè aquí això està, els nervis estan a flor de pell. Bueno, és que no queda que res clar. L'any passat, per exemple, amb la Chanel, a veure, és veritat que dubtàvem amb Rigoberta i tal, però apuntava moltes maneres, Chanel. I ara no ho sé, perquè...
Vas perdut,
Jo no sé si tu...
Tu i tothom.
Mira, jo t'he de dir una cosa. És a dir, jo vaig sentir aquesta cançó, la de Blanca Paloma, que pels que no la recordin, Blanca Paloma era la... va ser una de les participants l'any passat. Ella portava una cançó que es deia Secreto de Agua, que ja era d'aquest estil, d'aquest flamenc, amb un toc electrònic. I no, bé, va passar a la final, però no va guanyar. Curiosament, ella ha estat l'única dels concursants de l'edició anterior que ha repetit aquest any. I bé, és evident que ha sabut fer els deures, perquè el que vam veure a la semifinal de dijous, Noé, va ser impressionant. Vull dir, jo no sé, la gent que veiés aquella gala...
Pur espectacle, oi?
Estarà d'acord amb mi, segur. I si no, jo us animo a que tots busqueu aquest vídeo, perquè realment sembla increïble la feina que ha fet aquesta noia, amb la posada en escena, amb la configuració de la imatge. Realment ha transformat una cançó, sincerament, molt poc eurovisiva, en un prodigi de la imatge. Saps que, bueno, és veritat que ara cada cop es diu més que Eurovisió està deixant de ser un concurs de músiques per ser un concurs de muntatges, no? D'imatges, com de pseudo-videoclips que es fan en un escenari, i ella, bueno, és que ha fet una cosa estupenda. A més, és una noia que té una veu que és un xorro espectacular, que fa semblar fàcils cançons que, bueno, igual tu i jo ens hi posàvem a cantar, saps? Però...
No crec.
Clar, no, ja dic jo que no.
Segur.
Però a més, va fer una cosa... Sí, va fer una cosa que... Mira, ahir precisament ho parlava amb el seu productor, que així com l'any passat la Chanel va crear el dance break, que va ser tan famós, saps aquell moment en què ella feia la paradinha i ballava d'aquella manera?
Sí.
Doncs em deien que un dia d'aquesta setmana passada o mentre estàvem preparant el concurs, va haver un moment que vam pensar, escolta, jo no sé ballar d'aquesta manera, saps? Doncs per què no hi faig un capella break? És a dir, una paradinha en un moment i oferir un cant sense cap mena d'acompanyament musical enmig de la cançó abans de reprendre-la. I escolta, a la televisió no ho sé, però al pavelló de l'illa de Benidorm t'asseguro que allò va connectar amb el públic d'una manera, perquè aquesta noia té un xorro de veu que no té nom.
A més, llavors, ja et dic, aquestes notes així com àrabs agraden, atreuen, són com místiques una mica,
sí. A veure, clar, és que des d'un punt de vista musical t'he de confessar que jo...
Et costa.
Jo sempre, ja a mi em costa, no és el meu estil, i també em frena molt, i ho reconec, l'experiència del flamenc a Eurovisió, perquè a hores d'ara només hi va anar Remedios Amaya el 1983, i va ser un 0 punts, que va ser un escàndol aquell any.
Llavors més, encara es mirava molt a Eurovisió, i
sí,
potser a partir d'aquí recordo... vam deixar-ho de mirar una mica.
Pues, va suposar un trauma, sense dubte va suposar un trauma. A més, he vist diaris de l'època, i ostres, és que el dia abans parlaven de que potser guanyava Remedios Amaya, i l'endemà que si era una estafa, que si havien, era un fracàs, que era una humiliació d'Espanya. Vull dir que clar, jo amb aquests referents, francament, em costava pensar en aquesta cançó per Eurovisió. Però com et dic una cosa, et dic l'altra. Ara, des de que va sortir aquesta segona semifinal i ella es va posicionar com es va posicionar, que no oblidem, en punts és dels 8 finalistes d'aquesta nit qui té més punts d'una semifinal. Vull dir que això segur que també...
Doncs escolta'm, recomanem a la gent que està, que ens està escoltant i que no ho ha vist, que ho miri.
No, que ho miri.
Que jutgin.
I una última cosa et diré d'aquesta noia, i és que m'he trobat amb una cosa que no he vist en pràcticament cap dels altres, que és molt missatge internacional de gent dient, si us plau, espectadors de Televisió Espanyola, no us equivoqueu i voteu aquesta noia.
Mm-hmm. Doncs anem a per la següent.
Sí.
Home, aquesta també devia fer moure el cos a tothom, eh?
Home, és que, mira, és el principal contrincant que té Blanca Paloma aquesta nit. Ell és qui va guanyar la primera semifinal. Aquí jo reconec que personalment sí que m'encaixa més amb el meu estil. El noi és Agonei, aquest noi va ser concursant d'Operación Triunfo el 2017, i francament, bé, ell sempre ho ha dit, que el seu somni era anar a Eurovisió, i també s'ha fotut una currada espectacular, no? És a dir, la cançó ja veus que té molta força, però és que a més té molta possibilitat d'escena. Que jo crec que encara pot millorar molt. Mira, respecte a Blanca Paloma, ella fa una cosa molt impecable. Jo crec que la Gonella encara té opcions de poder-ho millorar de cara a Eurovisió si és que acaba sortint. Però és que ell va ser el líder indiscutible de la semifinal de dimarts, i bé, tot podria ser que aquesta nit... Bueno, és que és el que et dic, aquesta nit és un duel entre els dos.
Són dos
estils, dos maneres de fer, concepcions de l'espectacle, i veurem quin dels dos és el que acaba sortir-se'n.
Escolta'm, i el nostre petit disgust, escoltem. Ho van fer molt bé.
Ho van fer molt bé, sí, però mira, no...
No va poder ser.
Home, no va poder ser. I això que el...
No, anava a dir, era difícil que una cançó en català arribés a les finals. Potser érem una mica, no sé, optimistes, no?, pensant que podia passar.
Bueno, això és una cosa que ha repetit molta gent. A veure, jo, sincerament, confiava molt en que aquest any el jurat era majoritàriament internacional i que el tema de la llengua no ho tindrien en compte. De fet, la votació del jurat va ser prou bona. És a dir, els van situar més o menys a la meitat de la taula. Vull dir que no hi ha cap possibilitat en aquest sentit de pensar en segones lectures. Però el vot del públic sí que, especialment el jurat demoscòpic, els hi va donar 15 punts, que clar, això va ser molt dur
per poder remuntar.
I van possibilitar la possibilitat.
Exacte,
El públic que estava a casa tampoc no va donar-los el suport que necessitaven, i finalment van quedar, per això, sisens de nou. Vull dir que encara hagués pogut ser pitjor, pobres.
Segur.
No, va saber molt greu, però estàvem tots, i tota la família de RAC1 estàvem molt...
Seguint-nos i donant-nos suport, sí senyor. Doncs sí. Els que sí que van passar van ser aquests. Noche entera, toda la noche entera. I a contrarrellotge, Jordi, perquè ens queda molt poquet temps, bueno, aquesta també té possibilitats, no? Vico.
Home, mira, jo et diré una cosa. Més enllà del que passi a Eurovisió, aquesta noia ja ha guanyat.
Sí. M'agrada molt a mi, eh? Sona molt bé.
Aquesta cançó ho ha petat, no saps fins a quin punt. Jo aquí, a festa a la que he anat, acte el que he estat, comentari amb qui he parlat, ha tret la cançó, han punxat la cançó. Vaig parlar amb un DJ que va dir que la va haver de punxar més d'una vegada.
Com diu el Dani, trencapista, que... trencapista.
Sí, sí, sí. I va passar una cosa que no va passar amb cap altra de les... de les 18 cançons, que és que abans de que sortís l'artista a l'escenari, el públic del plató, del pavelló de l'Illa, ja cantava la seva cançó.
Imagina't. No, no, està clar.
Sí, que... fet, és a dir, ella nit, aquesta nit s'ha de reconèixer que sembla que la cosa està entre Blanca, Paloma i Agonei, però ella ja ho ha patat. Ella ja ho ha patat.
No, no,
i segur
que
serà la cançó que sentirem aquest estiu.
Exacte.
Tot, bueno, a tot arreu, segur.
A veure què passa. Doncs amb ella ens quedem. Jordi, moltíssimes gràcies, que acabis de passar una gran final. Un petó.
Moltes gràcies, Noé. La setmana que ve veurem a veure com ha anat.
Exacte, exacte, ja ens explicaràs. Adéu-siau.
Bon dia.
Nosaltres ho deixem aquí també, que acabeu de passar un bon dissabte, i com sempre donar les gràcies al Jaume Vives, a la Marga Ortuño i al Dani Simón. Una abraçada, adéu-siau.
Cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que entera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera era, como una noche entera.
Bon dia a tothom, són les 7.